I ara seguim esmorzant amb la Laia Domingo, que és gestora turística del monestir. Què tal, Laia? Com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per seure amb nosaltres aquí als 5 minuts més, esmorzar una estona i explicar-nos en què consistiran aquestes visites temàtiques que, de fet, ja han començat aquest dia de Tots Sants i que continuaran demà a partir de les 12 del migdia. Exactament, aquestes visites, quin temari tindran?
Demà el que commemorem és, com has dit, és el dia de Tots Sants, i la visita que proposem gira al entorn de la mort, explicar la vida a través de la mort. Vull remarcar que Ripoll va ser panteó comtal del segle IX al segle XII i té tombes importants, no només dels comtes, sinó també d'alguns monjos que van viure a Ripoll durant l'edat mitjana. I la visita que proposem és això, explicar com es vivia i com es moria a l'edat mitjana.
Ara sentíem precisament en Toni Puig que deia que l'edat mitjana no va ser una època fosca, sinó que va ser una època molt pletòrica en altres aspectes. No sé si tu hi estaries d'acord amb això. En qualsevol cas, sí que és veritat que quan entrem al monestir de Ripoll veiem una gran quantitat de tombes, moltes vegades que ens passen desapercebudes i en les quals hi ha un munt d'història acumulada, no?
Exacte. Com bé deies, a l'edat mitjana cada cop intentem deixar enrere això de l'època fosca, perquè és una època esplendorosa d'alguna manera. El monestir sí que té moltes tombes, té una necròpolis excavada fa pocs anys. Allà són les tombes poder més petites, més honestes, però té les tombes dels grans comtes de la Casa Comtal de Barcelona, com és la de Guifré el Pidós. I també tenim la tomba de Berenguer III, que és la tomba del segle XII, és original, i amb ella s'hi veuen tot d'imatges representades, igual que la portalada. Ens falta el color, això sí, tots aquests anys que han passat, la portalada ha perdut el color, però ens l'hem d'imaginar tota ella amb aquestes imatges plenes de color, i l'impacte que feien era molt diferent del que veiem ara.
De fet, la portalada, diguem-ne, és la gran porta d'accés, i mai més ben dit, la gran benvinguda al monestir de Ripoll. Quedem amb la boca oberta quan ens posem precisament sota de l'arc i ens aturem a contemplar-la. Quines són les preguntes més habituals que fan els visitants?
De tot. De si tenim les tombes de veritat. També ens diuen que no és una església romànica 100%, però també intentem explicar això. És una església que està viva, que ha perdurat tots aquests anys, que segueix celebrant el culte, i quan venen nens els expliquem que això és com una casa. Quan se'ns trenca la cuina, doncs la cuina s'ha d'arreglar. I a l'església, doncs, és el que hi trobem, el resultat de tots aquests segles. I la part que poder desencantar una mica més és la part de la Renaixença, quan es fa la reconstrucció del monestir. Però tot és explicar-ho i és aprendre a mirar, també.
I tant que sí. Laia, suposo que una altra de les grans preguntes que us fan és si a dintre de les tombes queda alguna cosa, no?
Exacte. I sí, sí que en queda. No podem assegurar que sigui el Guifré, perquè encara no ho hem estudiat, però sí, hi ha ossos dins de les tombes. Igual que si anem a la necròpolis i traiem el cap, també les veurem plenes d'ossos. El que no ens conservem a la necròpolis, a la necròpolis, és l'aixovà funerari. Això no ho tenim, però els ossos sí que hi continuen sent.
Les tombes que hi ha a terra són les que normalment passen més desapercebudes, fins i tot en moltes vegades cometem l'error de trepitjar-les, no? Allà també hi ha molt de patrimoni històric.
Exacte. A la part de la necròpolis el que sí que ens marca eren els límits de les esglésies més antigues, l'església abans de l'Abat Oliva. El que vol dir que el monestir de Ripoll, amb un origen, va tenir una església més petita. En època d'Oliva, ell refà aquesta església, fa una església de 7 absis, imitant el Sant Pere del Vaticà, i la part de la necròpolis, que era l'antic cementiri que hi havia darrere l'absis, molesta, perquè dins del monestir no hi podien haver-hi aquestes tombes que no fossin de monjos, i aleshores el que fa l'Abat Oliva és, doncs això, obrir la seva capçalera i a la part de la necròpolis queda enterrada per sempre dins la pròpia església.
Certament, Laia, ens has fet venir moltes ganes de gaudir d'aquestes visites. Recorda'ns quan es faran i, si volem venir, què és el que hem de fer? Com podem demanar entrada? Hem de venir? Ho podem fer online? Explica'ns una mica.
Mireu, aquesta visita la fem aquest dissabte a les 12. Podeu venir directament a la guixeta, tot i que recomanem fer reserva prèvia. Podeu fer-ho per telèfon o bé podeu fer-ho a través d'internet a Cases d'Oliva. Allà trobareu l'agenda i, bueno, cliqueu la visita i us sortirà la venda. I veureu que també estem preparant una visita pel Pont de la Puríssima, que es titula Quina bestiesa, i està dedicada a les bèsties fantàstiques que, bueno, que ens reflexen dins del claustre i dins de la portalada també.
Que aquí podríem dedicar-hi una entrevista a part, si et sembla, perquè ens hi podríem entretenir una estona també.
Sí, perquè aquesta, a més, forma part d'un programa que es diu Territori Oliva, i som uns quants monuments patrimonials que dediquem una visita a les bèsties aquest any.
Doncs, si et sembla, t'emplacem quan ens acostem a la Puríssima per l'Arnal. Laia Domingo, gestora turística del monestir de Ripoll, gràcies per acompanyar-nos avui.
Moltes gràcies, bon dia.
Adéu, bon dia, bona hora.
Tweeting, la botiga d'informàtica i telefonia del centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Ja estàs ben equipat per aquesta tardor. A Tweeting hi trobaràs els portàtils i les tables fetes a la teva mida, a més de tots els seus complements. I també a Tweeting hi trobaràs les millors tarifes. Demana'ns la tarifa fibra més fixa, més mòbil, per només 38 euros al mes, o mòbil 5G a partir de 10 euros. Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada. Al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot, telèfon 972 26 24 25.